les 9 del matí.
Actualitzem la informació. Us parla Borja de Maria. La foto de totes les portades dels diaris és la del rei Felip VI, amb la reina Elisabet II d'Anglaterra a sobre d'una carrossa. Elisabet II i el duc d'Edimburg van rebre ahir els reis d'Espanya i van recórrer l'avinguda que voreja el St. James Park fins al Palau de Buckingham. Al Parlament britànic, Felip VI va fer una crida al diàleg per resoldre la disputa sobre Gibraltar. Condemnat a 9 anys i mig de presó, Lula da Silva, per acceptar suborns. L'expresident del Brasil pot apel·lar i de moment no haurà d'ingressar a la presó, però fa molt difícil la seva candidatura a les presidencials de l'any vinent. És la seva primera condemna de les 6 causes que té obertes per delictes similars i relacionats amb l'escàndol Petrobras. Aquesta matinada s'han fet dues grans manifestacions a São Paulo, una a favor i una altra en contra. El Parlament va aprovar ahir per unanimitat la renda garantida de ciutadania. És una ajuda de 564 euros mensuals que augmentarà progressivament fins a arribar als 664 l'any 2020 i substituirà la renda mínima d'inserció a partir del 15 de setembre. El nou subsidi el rebran les 29.000 persones que ara cobren la renda mínima d'inserció i que compleixen els requisits. De fet, avui al Plusvàlua, a les 8 del vespre, Carla Gràcia entrevista la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa. Us acabem explicant que un autocar d'imams contra el terrorisme recorre els principals escenaris dels atemptats d'Europa. Demà faran un any de l'atemptat de Niça i el país encara té molt present aquest i la resta d'atemptats que ha viscut. Per això, en aquest marc, representants de la comunitat musulmana han fet un gest per desmarcar-se de manera contundent del terrorisme i separar la violència de l'islam. Es tracta de l'anomenada Marxa de Musulmans contra el Terrorisme, un lema escrit en tres llengües en el que han batejat com l'autobús dels imams. Els líders musulmans han resat conjuntament amb d'altres representants religiosos davant l'ofrena dels atemptats de Bataclan i el gest es repetirà al llarg dels diversos escenaris que han estat objecte d'atacs extremistes. Les 9 i 2 i fins aquí les notícies. Escoltem tot seguit Plusvàlua Dones.
Ràdio Estel.
La manera més fresca de passar l'estiu? Amb un bon concert d'havaneres?
Corre, Lola, posa'm un got de vi i et cantaré una cançó.
Aquest estiu, cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel t'ofereix els millors directes dels millors grups d'havaneres. Refresca't amb els concerts més emblemàtics. Els dissabtes a les 9 del matí, concert d'havaneres a Ràdio Estel, per començar el cap de setmana amb la nostra música.
Rutxolant el cos, marcant el compàs d'aquella havanera.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Avui, més de mig milió de famílies continuen sense tenir accés a un aliment tan bàsic com la llet. Per això, un any més, l'Obra Social La Caixa, el Banc dels Aliments i CaixaBank posem en marxa una gran recollida de llet en la qual la teva ajuda és indispensable. I pots fer una donació a través de granrecollidadellet.cat. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Què tal? Salutacions. Molt bon dia a tothom. Són 4 els minuts que passen de les 9 del matí. Comencem amb bon ritme, un ritme que ens el proposa Gloria Line i aquest Bye Bye Blackbird.
Pack up all my cares and woes. Here I go singing low. Bye bye Blackbird. Where somebody waits for me. Sugar sweet and so is he. Bye, bye, Blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me. I make my bed and light the light. I'll arrive home late tonight. Blackbird, bye, bye.
understand me. You should see all the hard luck stories they all had me. So make my bed like the light all around home. Make tonight, blackbird, bye-bye. Blackbird, blackbird, bye-bye.
Radio Estel. Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Benvingudes i benvinguts. Avui acabem la primera temporada del Plusvàlua Dones, un programa en el qual hem tractat temes relacionats amb diferents àmbits com el lideratge, l'emprenedoria, la violència de gènere, la coeducació, la ciència, els mitjans de comunicació o la tecnologia. Ana Boza, advocada matrimonialista, Montserrat Nebrera, advocada i política, professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, i Mireia del Pozo, advocada i gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Bon dia.
És un plaer tenir-vos per concloure aquesta temporada, que ha estat una temporada plena d'emocions, perquè hem tingut a moltes persones participant en aquest programa, persones amb molts alts nivells que ens han parlat sobre la necessitat d'una societat més equilibrada, una societat on tots i totes puguem desenvolupar-nos com a persones i com a professionals. Algun record, alguna imatge que us hagi quedat?
Bueno, en primer lloc, un plaer haver participat en aquesta temporada, i no és una imatge, són mil imatges de totes nosaltres aquí parlant pels matins d'aquests temes que ens afecten a les dones. Home, jo crec que ha quedat palès l'esforç que fem, les ganes de tirar endavant i la necessitat real d'aquesta igualtat i d'aquesta equitat entre tots nosaltres, homes i dones, no? Jo crec que això, com a resum del que a mi almenys m'ha portat venir cada dia aquí al Plusval, bueno, cada dia, les setmanes que ho hem anat fent.
Sí, cada dijous. Jo el que m'emporto, de que m'ha encantat, és que realment sí que hem ajudat a gent. Hem tingut 3 trucades de persones que han estat patint violència de gènere en silenci, que han sigut víctimes durant molts anys per la seva parella, i que no ho han dit a ningú del seu entorn. Eren dones preparades, tant socialment com econòmicament, amb cultura. Aleshores, el fet de sentir-nos, escoltar-nos, les ha ajudat a tirar endavant i a donar el pas. Per elles érem com la seva família, la seva gent de confiança. Recordo un dia que una em deia: no em podeu acompanyar la tal i tal a fer la denúncia, a posar tot això en marxa, perquè sou vosaltres qui ho sabeu. Doncs si hem servit per això, que per mi la violència masclista o de gènere, diguem com vulguem, malgrat és diferent, és la lacra més gran social que vivim les dones, doncs si hem ajudat això, benvingut sigui el Plusvàlua Dones i molts més programes.
Montserrat,
jo tinc la sensació de que, en el fons, ha estat un programa que, parlant des de la perspectiva d'aquest equilibri, del que deies, Carla, d'aquesta societat equilibrada que ens agradaria viure, al final ha intentat posar llum sobre un seguit de problemes que són en general de tothom, no? Perquè és veritat que la violència s'exerceix sobre les dones, però aquesta violència fa malbé també la humanitat dels homes que la fan, dels fills que la contemplen, dels mitjans de comunicació que se'n fan ressò però no ajuden a pal·liar-ho. Des d'algun punt de vista, els problemes que tenim les dones són, en realitat, els problemes, són les endèmies, són les malalties que pateix una societat. I al final, com ha dit la Mireia, si d'alguna manera s'ha posat en contacte el missatge del programa, sempre en positiu, amb el problema concret d'aquella persona que no era conscient de que el tenia, això ha obert no solament una oportunitat per a aquella persona, sinó una llum en el seu entorn que acabarà influint positivament sobre la resta. Aquesta visió en positiu que sempre ha tingut el programa, de ser propositiu, de pensar les eines perquè la societat s'equilibri, perquè tothom tingui una oportunitat, perquè al final és un món d'oportunitats el que es pensa, no solament, per tant, afavoreix aquelles persones que efectivament troben una solució en el programa, sinó un entorn, al final una societat. Jo suposo que era la missió contemplada pel programa, jo crec que una espurneta, una petita aportació, un granet de sorra, que sumat amb tants altres, canvia el món, no?
Doncs anem a fer l'última d'aquests granets de sorra d'aquesta temporada, perquè continuarem la temporada vinent, però com a mínim d'aquest primer pas que ha estat el Plusvàlua Dones. I comencem amb el tema que més ens dol, com molt bé heu comentat, que és aquesta xacra moral, social que arrosseguem, que és que en aquesta primera meitat només, aquests primers 6 mesos del 2017, ja han mort 35 dones i 4 fills i filles d'aquestes dones de violència de gènere.
35 dones mortes, de les quals només 6 havien interposat denúncia. Per mi aquesta és la dada més frapant. O sigui, cada vegada parlem més d'aquesta lacra que tenim, cada vegada hi ha més ordres d'allunyament, més denúncies, les dones, la societat en general, disposem de més mesures de protecció, s'ha reforçat l'àmbit del dret de la dona, però, en canvi, s'ha duplicat el número de morts. És molt greu. I aquestes dones que pateixen des d'un punt de vista tan legal com fins i tot psicològic, quan hi ha una víctima per violència de gènere, això no és fruit de... No és d'una sola vegada. Això és degut a que el maltractament ha sigut continuat. Per tant, aquesta persona hauria ja d'haver posat una denúncia.
I si no l'ha posat és perquè passa alguna cosa.
A veure, sí, el que passa és que, clar, a vegades amb això sí que és veritat, com diu la Mireia, allò de la denúncia, el que passa que també això és com si volguéssim també a vegades criminalitzar la pròpia víctima, que per què no va presentar la denúncia? Si s'hagués presentat no li hagués passat. I jo crec que precisament el que posa en evidència és que potser el sistema que tenim no és totalment o no és tot l'efectiu que hauria de ser.
Estic d'acord amb l'Anna.
Moltes vegades la gent tampoc ho fa perquè no hi veus una efectivitat real. D'altra banda, també tens raó que ens està passant, que això va a més en comptes d'anar a menys. Vull dir, tenim potser una societat que no és prou sensibilitzada, perquè saps què passa? Que quan una dona té una relació que consideres tòxica amb aquell home, és aquell punt de si la té perquè vol. I llavors tampoc hi ha una mentalització una mica també, com deia la Montse, vull dir que un problema, doncs és el problema de tots. I realment aquella relació tòxica no és només tòxica, sinó que és violenta, que normalment aquestes dones ja venen maltractades, perquè el maltractador, sigui en qualsevol àmbit, però amb el de la parella igual, et maltracta normalment, però et remata quan separes o quan marxes o quan vols deixar aquella relació. Quan tu ja et vols divorciar, quan te'n vas, llavors, clar, en aquell moment s'ha de tenir més protecció perquè aquella persona ja ha sigut capaç, per les ajuts que ha rebut, de la manera que ha estat, de poder-se desenganxar d'aquest maltractador. I llavors, quan ja estan separades, inclús han refet la seva vida, doncs, com que tu ets meva i s'entén la dona com una cosificació, que també ho havíem parlat, exacte, com una propietat, doncs, com que no accepto que tu te'n vagis, et mato. I després, també, aquest, que el propi observatori del Consell General del Poder Judicial, del tema de les víctimes, doncs, el fet de matar els fills i filles, perquè saps què passa? Que ho explicava un metge forense, vull dir, si et mato a tu dona, et mato una vegada. Si mato els teus fills, et mato dues vegades, perquè cada dia mors una mica més. Exacte. Cada dia recordes aquell fill que jo t'he matat amb la qual cosa, el mal encara és amplificat. La mort et mata una vegada, punto. Si encara tens fe, doncs mira, encara pots pensar.
Exacte.
Si et mato els teus fills, cada dia morts. És a dir, és el recrudiment d'aquesta violència de gènere, d'aquesta violència masclista, que jo crec que n'hem de ser conscients nosaltres com a dones, com a mares dels nostres fills, i perquè això realment es prengui consciència i no continuï passant.
I hem de ser conscients que víctima de violència de gènere ho pot ser qualsevol persona. I, important remarcar, que el telèfon d'atenció a les víctimes és gratuït i anònim. O sigui, ningú, això és molt important, de cara a que aquestes persones puguin trucar de la mateixa manera que per internet. És completament anònim, no es pot fer seguiment, per tant, no tingueu por.
Volia afegir una nota, i és que un dels temes que hem tractat durant aquesta temporada és com aquest masclisme i aquesta violència de gènere comença cada vegada més aviat. Les noies creuen que els nois les han de protegir i els nois entenen que és normal pagar una noia que els vol deixar. El masclisme comença també a l'adolescència i a l'escola.
La qual cosa vol dir que alguna cosa segurament o no s'està fent bé o no són capaços de pair els canvis en general, com a societat. Perquè una de les raons atàviques que pot tenir la violència exercida sobre les dones per part dels homes, que són les seves parelles, i per tant que pensen que d'alguna manera són les seves possessions, és aquest canvi de rol social que la dona va tenint, que va cada vegada més prenent carta de naturalesa en la societat, en els càrrecs de representació, en responsabilitats de tota mena, no? I aquesta, diguem, quasi inconscient o atàvica sensació de l'home, s'ha descol·locat el paper de la que jo pensava que era una propietat meva. I no dic que es pensi, no és una qüestió racional, és simplement l'atavisme d'una antropologia que té mil·lennis. Aquella dona ara ja no és el rol que tenia. I jo això com reacciono? Reacciona de la manera més visceral, material i poc racional que un podia pensar. La mato, no? I per tant, i molts d'ells després fins i tot es suïciden. És a dir, que la irracionalitat de l'assumpte arriba a nivells extraordinaris. Però què passa quan en el nivell d'adolescència es repeteixen aquests rols? Vol dir que efectivament hi ha un rerefons molt difícil de vèncer, que moltes vegades l'educació no ha posat en valor o no ha estat capaç de transformar, que fa que les dones tornin a repetir el mateix rol i tornin a pensar que han de ser protegides i, per tant, que són d'alguna manera una cosa a l'ombra dels nois, no?
Són patrons adquirits que, sense voler, els hem anat ensenyant als nostres fills i filles ja des del propi naixement, a través dels contes. Okay. Jo crec que avui en dia avis, àvies, mares i pares hem de procurar, entre cometes, canviar el final d'alguns contes, o sigui, de la dona adormida i que ve el príncep i la desperta, doncs nosaltres mateixos canviem una miqueta i fem una relació més d'igual-igual, això per una banda. I després, per una altra banda, el que hauríem de procurar de cara a l'adolescència és invertir el tema de la digitalització. La digitalització ens l'hem de fer favorable, de la mateixa manera que les empreses. No? Doncs, en lloc de treballar tantes hores, anem més objectius i fem la digitalització favorable que puguem treballar on sigui.
De
Però,
fet.
Amb l'adolescència, les xarxes socials, el que estan... no estan ajudant, estan fent el contrari, perquè els videoclips, tot el que surt és d'un masclisme molt gran, i els nanos avui en dia què fan? Estan tot el dia enganxats a les xarxes.
De fet, els nois i noies passen més de 3 hores diàries connectats a les xarxes de contingut. Internet i les xarxes socials i els mitjans de comunicació ens han canviat la vida. Sobretot els hi estan canviant a ells, o la diferència entre la nostra regeneració i la seva és cada vegada més gran.
Sí, llavors també aquest maltractament que parlàvem també el pots dur a terme, doncs, com ja ho hem explicat, no? Amb totes aquestes, que inclús amb el Codi Penal s'ha regulat nous tipus penals, com és l'stalking, com és el... És a dir, tindre't controlat mitjançant els missatges, com pot ser amb el WhatsApp, per exemple, darrere, quants WhatsApps i parelles quan estan en crisi, que inclús això després també, quan ho denuncies, a vegades, per exemple, els propis jutges t'ho arxiven perquè consideren que forma part de la pròpia crisi. I llavors has de demostrar que això s'està mantenint en el temps, perquè potser, per exemple, en mitja hora pots rebre 100 missatges, 200 missatges, què fas, on estàs, i si no estàs en línia, que no estàs en línia, et truquen, per exemple, perquè
figura't
facis el favor.
Figura't això amb 15 anys.
I això passa.
Una noia de 15 anys que rebi aquests missatges.
I llavors, això mateix, no? I això està passant, però alhora també entenc jo, també com a mare, com a societat, entendre que l'amor no és dependència, és a dir, tampoc és l'amor de madre, no el sofriment d'una madre. Jo sempre dic, és a dir, no hi ha un termòmetre de que quan més pateixes més s'estima, o sigui, aprenguem nosaltres també a saber estimar d'una manera més lliure, més oberta, més tranquil·la, perquè els nostres fills també tinguin confiança i no estimar, perquè, clar, si la meva mare patia i la meva mare, quan més patia, més m'estimava, aquest nòvio que tinc, quan més pateix per mi, perquè porto la faldilla massa curta, perquè faig coses que no li agrada, vol dir que m'està estimant. No. L'estimació és estimar-nos amb llibertat, és entendre-ho d'una manera lliure, i això també als nostres adolescents els pot ajudar. Mm-hmm. No està sotmès a les xarxes, però no sotmès en un sentit de control, que també és el que ens ha...
Ah, però el que deia abans la Mireia, sí, la part important del que reben a través d'aquestes xarxes en qüestió de contingut són cançons que parlen de tu eres mia i que els rols entre l'home i la dona són estereotipats de fa... anava a dir un segle, és que jo no sé d'on posar-lo, sembla de l'època de los troglodites, sincerament, no? I aleshores solament falta que li doni una garrotada sobre el cap, sí, i digui, vinga, que t'arrossego la cova. Clar, això fa 10.000 anys, potser tampoc podem anar tan enllà, no?, a criticar, però hores d'ara és molt fort que això estigui succeint i que, per tant, les dones acabin prenent a Instagram, en les fotografies que pengen, davant dels nois, en els grups, unes actituds que d'alguna manera retroalimenten aquest paper de moble al servei dels homes, que els joves, per tant, exerceixen també. És a dir, que
s'exposen com si fossin això, un cos, però cosificació
després, clar,
total.
És, clar, però és que després també aquí tenim el problema, la responsabilitat, que a vegades per les noies, i nosaltres com a dones, entenem que això és tenir un poder. És a dir, també hem d'entendre que és allò que és com un poder malentès. És a dir, en el fet d'estar en una imatge, de tenir tots aquests m'estan mirant, jo tinc aquest poder, no te n'adones que pot ser que estiguis sent víctima de simplement agradar amb aquells que t'estan mirant, que no deixen de ser uns ulls d'home, que amb la qual cosa no fas més que entrar en el joc i en el rol dels homes. I després poder-te desenganxar d'això també és difícil. Vull dir,
és una falta d'autoestima. Aquí hi ha una falta d'autoestima.
Tot això s'ha de treballar.
La setmana passada l'Institut Català de les Dones va presentar un joc interactiu per ajudar a prevenir els adolescents i les adolescents de Catalunya doncs aquestes perversions en les relacions que a vegades no som tan conscients que existeixen, però que comencen a créixer i després es fan tan grans que ja no les sabem ni gestionar.
Sí. És una molt bona notícia. Cada vegada des de les escoles s'està treballant més el que és la coeducació. Ja s'ha demostrat que a l'hora del pati, a partir dels 4-5 anys, és quan es comencen a produir el que s'anomena micromasclismes. Per tant, que les escoles estiguin fent aquest tipus de jocs per prevenir la violència sexual, doncs benvingut sigui.
No, i a les escoles jo crec que efectivament s'està fent molta feina en aquest sentit de les emocions, d'explicar, que els nens siguin més expressius. Tot això s'està fomentant i crec que això és molt important per elles i per ells. I després jo també ets a dir que en el despatx, per exemple, a nivell de divorcis, quan la gent et pregunta o t'explica, hi ha un punt últim de tristor, de dir aquesta relació que jo estic tenint no m'aporta res, però sobretot quin exemple estic donant als meus fills. Vull dir, aquest punt existeix, eh?
Anem a parlar de fills, perquè les parelles catalanes tenen només un 2 fills. La maternitat cada vegada s'endarrereix més. La dona rep les conseqüències de les baixes i reduccions de jornada a l'atur i a les pensions. I, per tant, no se sent integrada plenament o de ple dret en la vida econòmica i professional.
Clar, és que la motxilla fonamental de tenir fills carrega sobre una sola esquena. Evidentment que hi ha parelles i famílies molt col·laboratives, però com a idea, continuar des del punt de vista del propi empresari, quan ha de contractar un home o una dona, sap que la responsabilitat, l'amor de madre, el dolor de la mare, resulta que carrega sobre la dona. I, per tant, si algú ha de trucar de l'escola, primer truca la dona. Si ha d'anar al pediatre, va la dona, que, a més, ho ha de sentir, i és molt bonic que ho pugui sentir. Però la sensació aquesta de que, al final, tota la decisió bascula sobre una sola persona i que aquella persona ha de decidir, és molt feixuga, perquè al final estàs dient que un sistema social, la reproducció del propi sistema, el futur de les pensions, el fet de que hi hagi una natalitat i, per tant, una societat més jove, gravita sobre les decisions de la persona que sap que carregarà d'aleshores i per sempre amb la responsabilitat principal. Home, una mica de col·laboració per part del conjunt de la societat, una visió positiva del que signifiquen els fills, una bona intel·lecció del que significa aquesta col·laboració en família sense que ningú sigui el principal responsable, sinó que forma part de tothom, aquest valor que significa una població més jove, jo crec que caldria, no? I incentivar-ho hauria de ser responsabilitat del legislador, d'una banda, i per tant, premiar l'empresa que ho permet, l'empresa que ho incentiva i les persones que hi col·laboren.
Clar, pensem que 3 de cada 4 dones, és una xifra molt elevada, 3 de cada 4 se senten discriminades pel fet de ser mares. En altres paraules, la maternitat està penalitzada. Empresarialment parlant, si recapitulem una mica i anem endarrere, a veure, les empreses van ser pensades per homes i para hombres, o sea, pensado por hombre y para hombre. Clar, això és el que hem de procurar canviar una mica. És necessari que les dones anem cap a llocs de direcció. Si les dones arribem als llocs de direcció, procurarem doncs que el tema de la, no només la natalitat, sinó el tema de quan una dona va creixent en la seva carrera i té fills, pugui combinar-ho tot. O sigui, tot això del presencialisme s'ha acabat. Les dones hem de ser les primeres de tenir-ho clar. Vull dir, no podem estar totes aquestes hores escalfant la cadira com fan altres persones. No es tracta de ser home o dona, però hem d'anar a treballar molt més per objectius.
Ens funcionaria una reforma horària? Perdó.
Sí, home, jo crec que ha d'haver una reforma horària i una reforma de tot, perquè precisament també s'ha fet una enquesta, el 75% dels progenitors està insatisfet amb com té organitzada precisament la vida laboral i la vida familiar. És a dir, els homes i les dones ho pateixen per igual. Perquè també és veritat, per exemple, jo dic que en el Codi de Família, en el Codi Civil també a Espanya, tenim la custòdia compartida com a primera opció. No vol dir que sempre sigui la custòdia compartida, però ha passat per davant de la custòdia amb un sol cònjuge. Per què? Perquè té moltes avantatges. Tens, per exemple, evites l'alineació parental. És a dir, el fet que només fos la mare, tenia una sèrie de fenòmens que fas que rebutgi, si vols, i depèn com l'exercici d'aquesta maternitat, pots rebutjar el pare, la figura del pare. Què passa? Que els pares també estan molt més implicats, però llavors això tampoc ha de ser una penalització o una ridiculitzar en aquell pare que precisament s'implica, sinó que està fomentat. Com ho fomentem? Doncs amb un bon horari professional i laboral, i jo crec que avui en dia tenim aquesta mancança a nivell de famílies.
La reforma horària considero que és bàsica per arribar a uns índexs més acceptables d'igualtat.
Clar, i a més, amb les noves tecnologies, amb moltes feines això seria possible, el que he dit abans.
Sí.
Quin sentit té estar allà escalfant la cadira quan es pot treballar per objectius i tenir un horari més flexible?
I la digitalització.
I tant, i tant.
És important que les dones accedeixin als àmbits més directius per poder canviar també algunes regles del joc, o com a mínim que compartim aquesta direcció de les institucions. I no és així. A les empreses, només una de cada quatre directius és dona, però, a més, en el món acadèmic, institucional, a la ciència o a la tecnologia, aquest percentatge fins i tot és inferior i arriba al 20% o menys. Què hem de fer?
Ah, això és la gran pregunta, no? Si s'ha de forçar des del punt de vista legislatiu i intervenir-hi per tal de visualitzar-lo, per fer-lo visible i que, per tant, la roda comenci a girar en un altre sentit, o, pel contrari, doncs, utilitzar aquesta, diguem, aquesta discriminació positiva és una cosa desproporcional, exagerada. Aquesta és la mare de totes les batalles, no? Perquè totes dues coses tenen el seu sentit. Probablement, jo crec que al llarg d'aquest curs en el Plusvàlua, jo crec que, d'alguna manera, aquesta idea ha sortit i hem acabat concloent que té sentit pensar en un exercici d'obligatorietat justament perquè això sigui visible. És a dir, perquè alguna gent, una mica el que ha passat, abans deia la Mireia, el que ha passat alguna vegada d'alguna dona que s'ha donat compte de la seva situació perquè ho ha sentit, doncs que vegin que és possible. Que amb la mateixa incompetència o competència que pugui tenir un home, exacte, també tenen una visió de la vida. Probablement, culturalment, seran visions complementàries i, per tant, ajudaran a enriquir la manera en què les relacions laborals, la conciliació laboral i la direcció de les empreses es pot dur a terme. Té un caire, per la pròpia idiosincràsia, més col·laboratiu, i això probablement també influirà en els lideratges. Jo crec que és una bona cosa i, a lo millor, una mica d'empenta hauria de tenir.
Aquí el que està clar, per resumir el que ha dit la Montse molt ben explicat, és la necessitat de les quotes. Ni que sigui temporalment, però la necessitat de les quotes.
Sí, sí, totalment d'acord. Les quotes almenys existim i és una manera de que puguem aparèixer. Si no, tenim tants sostres, el de vidre, el de ciment, el de no sé què, que no prosperem.
Doncs així acabem el Plusvàlua d'avui i la temporada, la primera temporada del Plusvàlua Dones. Ha estat un plaer, com us dèiem al principi. Hem tingut una temporada plena de novetats, de temes interessants, profuns, amb personatges fantàstics que ens han enriquit com a persones i també per ampliar aquesta visió que tenim de la societat que voldrem. Però no només és l'últim programa d'aquesta temporada, sinó que també és l'últim programa del Plusvàlua Dones en el que jo hi seré, perquè la temporada vinent no hi seré, perquè per motius personals i professionals, precisament, per encarar la meva vida cap a la professió d'escriptura, hauré de desplaçar-me una mica i deixar el lideratge a dues grans professionals, com són la Mireia del Pozo, a la direcció, i Montserrat Nebrera, com a presentador. I me'n vaig molt tranquil·la. Me'n vaig molt tranquil·la.
Gràcies.
Nosaltres quedem aquí amb l'inquietud, sí, no? De superar aquesta manera de presentar que és entre enèrgica i dolça, que la Carla suposo que
és una veu molt especial.
Aquesta vessant literària que fa que artísticament hagi introduït el programa i hagi anat conduint amb aquesta saviesa cadascun dels programes, no?
Moltes
desitgem
gràcies.
El millor del món.
Me'n vaig contenta. Gràcies.
I molta sort com a escriptora.
Però us escoltaré, eh? Us molt escoltaré bé, cada dijous al matí.
I esperem
tant en tant vindràs, no?
Home, i tant.
Nosaltres et llegirem, Carla, que ens informis gràcies. De tots els llibres.
Moltes gràcies. Ha estat un plaer, molt, molt emotiu tenir-vos sempre amb nosaltres. Gràcies, gràcies a tots.
Sort.
Als nostres
sort.
Oients també per, aquest, per aquesta temporada del Plusvàlua Dones. Seguirem l'any vinent, per suposat, parlant sobre la societat que volem amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Mireia del Pozo, Montserrat Nebrera, amb, com sempre, amb els nostres tècnics a Ràdio Estel. Que tingueu un molt bon estiu. Might as well